La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs ja som aquí, com tots els dilluns, a la tertúlia de les pilotes. La vuitantena, ja. Portem 80 de tertúlies. Això sí, 3 temporades, eh? I avui, doncs, dilluns 20 d'octubre, ens acompanya i saludem el Enric Sorribes, feliç com una perdís.
Sí!
I... Saludem també el Joan Marc Miralles. Miralles, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Tu estàs també feliç com una perdís?
Sí, bueno, aquí s'ha caigut tot Amazon, però estic feliç.
Ah, ha caigut Amazon. I t'has fet mal o què?
No, però em sembla que molta gent se n'ha fet, eh?
Se n'ha fet. Sí, ja, ja. Ai, el Bezos aquest. Bueno, gràcies per ser aquí, com sempre. També tenim el Josep Maria Cucalón. Cuca, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, tu també.
Jo estic, tu... encara no se m'ha marxat el patiment.
Ja, t'aguanta el cor de moment, no?
Sí, però justet.
No. Són sí. Masses coses, eh?
Home, entre el bàsquet i el futbol, i el futbol per dos...
Ja. I tu Fèlix Carrillo, què tal?
Jo, molt bé. Per ara content. Ja veurem la setmana que ve.
Ja veurem, no? La setmana que ve... Bueno. Aviam, per cert, deixeu-me tenir un detall perquè ha començat la Lliga Andorrana de primera divisió de futbol.
Sí.
Home, deixeu-me dir...
Bueno, hi ha hagut un equip que no ha jugat per falta de jugadors.
Exacte. És concretament el Pas de la Casa d'Interescaldes.
Sí.
Aquest està aplaçat, però, per exemple, sí que l'Ordino, que va empatar un amb l'Esperança, que m'encanta aquest nom, Esperança d'Andorra. El Rangers 2, Atlètic Escaldes 1, la Penya Encarnada 2, Carroi 1 i el derbi colomenc, el Futbol Club Santa Coloma, que va guanyar per 1-0 a la Unió Esportiva Santa Coloma.
Claro.
Home.
Està bé.
Està bé, no?
Sí.
Va, doncs ja veurem. Per cert, veu veure les carreres de bicicletes?
No, jo no.
No?
No, no vivim a Escaldes com tu.
Oh, jo vaig disfrutar molt, eh? Em va encantar, de veritat.
Però ho van fer per davant de casa teva.
Sí, van passar per davant de casa.
No, no et vas esforçar gaire per anar-les a veure.
No, fins i tot van parar els quatre i em van saludar. Sí, va estranyar perquè no vaig veure l'Enric Fontbernat. I el Purito, però sí, el Purito hi era. Perquè sé que hi havia tota una sèrie de patums que estaven també presenciant aquest espectacle, aquest show. Que, de fet, bueno, això s'ha de convertir en una mena de documental, show documental, que està preparant, el que no se sap encara per quina plataforma ho faran, etcètera. Però va estar bé, jo m'ho vaig passar bé.
Bueno.
I és maco, eh? I corren, eh? Corren una barbaritat, eh? De veritat. Ara m'estranya que cap dels tres hi anés.
Jo no hi vaig anar.
El Joan Marc ho entenc perquè està a Barcelona, però tu, Joan Marc, si haguessis estat a Andorra, no haguessis anat a ficar el nas a tu que t'agraden tant aquestes coses?
No.
No, tampoc. No? I doncs, que passeu del ciclisme olímpicament, ja ho veig.
No. Tornava de viatge.
Això no és ciclisme.
Ah, no? Què és, doncs?
Per fer, no sé, aquest documental que volen fer.
Yeah.
Però vaja, una carrera entre... bueno, que no van ser una, van ser dues carreres entre quatre corredors.
Mm. Bueno.
A veure, és molt poc serio. Una cronoescalada i després 32 quilòmetres. És que no és ni dur. No té cap interès.
Ja, yeah, bueno, era un espectacle, era un show.
Era un show, però vaja, com un show que podrien haver fet a Telecinco qualsevol dia, no?
Sí,
però...
no?
Home, la cronoescalada, el coll de la gallina té la marinera.
Sí, home.
Bueno,
Joan Marc, tu no puges al coll de la gallina amb bicicleta ni boig.
Ni jo tampoc.
Ni jo.
Bueno, ni jo, tampoc.
I a mi no em mireu, eh?
Som professionals.
En moto sí, no?
Han fet cronoescalades al Mont Ventoux. El Tour de França hi ha pujades molt més complicades que el del coll de la gallina.
Ja.
Tot això és un... és una, per mi, una pallassada, la veritat,
yeah.
I el que m'agradaria saber és el que ens ha costat entre tots.
Bueno, barato no ho ha estat, eh? Ja t'ho dic ara, barato no ho ha estat, eh? A mi m'han dit que cada corredor cobrava 100.000 euros.
Collons.
Sí, collons, i tant.
Bueno, pues ho trobo barato, pel seu caché, barato.
Barato, oi? Però bueno, ja no deixen de ser 400.000 euros, si és cert, vull dir, no tampoc, vull dir, no us puc dir qui m'ho ha dit, mm-hmm. però sí que va arribar aquesta informació de que...
No, bueno, però pel caché dels quatre ho trobo realment barat.
Sí, per una carrera de 30 quilòmetres i d'una cronoescalada que no sé si van ser 15 minuts...
Sí, però tu pensa... Bueno, jo, no sé, jo tal com ho veig, és a dir, la repercussió que he tingut, això ha sortit inclús a La Vanguardia.
Sí, sí, i tant. Tot arreu.
En el sentit que, és igual que hi ha hagut aquesta, entre cometes, xarlotada del tenis, que sí, també feia el Six Kings Cup, sí, o com es diu això.
Allà cobraven més, eh?
No, sí, sí, però vull dir...
6 milions d'euros.
Sí, sí, per això
el
que vull dir...
El guanyador, el Sinner.
Sí, que solament ja...
El Sinner.
Sí, que al final... Que li va fotre una bona repassada al Canat.
Sí.
Que al final el que vull dir és que aquí el patrocinador fot pasta i el ressò que això té, al final, doncs, dic, 100.000 euros no ho trobo gens car.
Sí, és que és aquesta quantitat, insisteixo, perquè ho dic amb totes les d'allò del món.
Bueno, el Primo Roglic ja està també en baixada, ja.
Home, a veure, el Primo té 35 anys, sí, era el més gran.
Però que va guanyar, no? Però va guanyar el Primo Roglic.
Sí, 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 vale. El campió ha estat ell.
Sí, per sobre del Pogacar, no,
del Toro i qui més?
Sí. Hi havia Pogacar, Vinegar, Roglic i falta un.
Els quatre.
Mira,
el Toro.
El Benicio del Toro, que li dic jo.
Vinicius
del Toro, sí. Mira, el Roglic 55 punts, el del Toro 51 punts, el Pogacar 42 i el Vindegar 36. O sigui que aquesta va ser la classificació per punts.
El Pogacar sí, perquè havia estat cansat de la setmana anterior i va fotre un altre repàs,
sí.
Perquè el Pogacar està fotent un temporadón.
Ja, ja, però bueno. Sí, ja. Bueno, però res, anem a parlar de coses sèries, i anem a parlar d'aquesta cistella estratosfèrica que va fer el Rafa Luz. No sé si és poder la cistella des de més lluny que s'ha fet a la història, però bueno,
no,
si no...
No,
se n'han fet de més lluny encara, perquè bueno, mira que sí, estava lluny,
s'han fet de la ratlla d'una a l'altra.
És una passada.
Però, bueno, aquesta, quasi, perquè estava...
On estàvem nosaltres.
Sí.
Sí, estàveu junts, a més, no?, pràcticament.
I, a veure... És que no sé ni per on començar, això és una història, una història trista. Un equip que al primer quart surt i es posa 18 punts per davant i que no va jugar excel·lentment bé, però que va jugar una mica com a equip, el que és inadmissible que al segon quart no solament perdi aquests 18 punts, sinó que en perd 19, un més.
19, sí.
No per als 18 d'avantatges, sinó 19. Bueno, i llavors dius, bueno, només que aguantin és que el tercer quart ens en foten, em sembla que van ser 15 o 16.
No, va acabar de 9. De 9 o 10 punts.
Bueno, però van arribar...
Sí, van arribar, però van acabar, sí, van ratear al final.
Van arribar a 15 o 16 d'avantatge i després el quart va ser un quart molt igualat, que l'Andorra va remuntar els 9 punts que portaven els altres d'avantatge i que es va arribar a aquesta jugada que mig camp ja havia marxat del camp. Per què? Pues perquè la jugada anterior a aquesta, és a dir, vas perdent de 5, venen els altres, xap, i te'n foten una cistella i es posen a 7 per davant, llavors fa dues jugades l'Andorra, retalla 4 punts del 7 i a falta d'un segon una dècima els altres l'acabaven d'enxufar, que s'havien posat avantatge de 3 altre cop. I, bueno, a l'altre lo collo, li passa el Luz i el Luz fa xas així i la posa. I d'aquestes cistelles en tirarà 1.000 i ha entrat aquesta. Ara li falten 999 perquè n'hi pugui entrar una altra, no?
Val. Perdoneu un moment, però em passen un WhatsApp i em diuen que m'he quedat curt, de la primera informació, es rumoreja que són 150.000 per barba el que han cobrat aquesta gent. M'ho diu una persona que, evidentment, no diré el seu nom, però que aquesta sí que està també molt fotuda amb aquesta,
I qui ho ha pagat, això?
Doncs, home, suposo que, entre altres, Andorra Turisme, no?
Home, era, el govern.
I govern.
I patrocinadors.
I patrocinadors, clar.
Andorra Turisme és govern.
Bueno, pues, suposo que d'allà hauran sortit les misses, els patrocinadors, etc. Però, bueno, aviam, tu...
Torno amb el bàsquet o no?
Sí, però tu... Tu torna amb el bàsquet, home, i tant.
Llavors, marca aquesta cistella...
Això dona, això és per empatar una pròrroga.
Per empatar, no una pròrroga, no, per empatar el partit.
I aleshores comencen les pròrrogues, no?
Allà surten els jugadors tots desbocats, com si haguessin guanyat la Champions, com si haguessin guanyat l'Eurolliga, i comença una pròrroga, la primera, no la vull qualificar perquè si nosaltres no juguem bé, sort teníem que davant hi havia el Girona, que jugava tan bé com nosaltres, o sigui, molt malament. Una segona pròrroga i al final va tindre la pilota el Girona per tornar-se-la, perquè guanyàvem de 2 i tenia la pilota el Girona i no la va posar, que l'hauria pogut posar i guanyar el partit per un punt, i el va perdre per 2. Per tant, si he de qualificar, després d'aquesta primera victòria a la Lliga, si he de qualificar d'alguna manera a l'Andorra, molt malament, molt desastre, em sap molt, molt de greu parlar així perquè estimula a l'equip moltíssim i si seguim jugant com ho fem ara, vol més que jugui el senyor Plaza, vale más que juegue, no, que és català. Senyor Plaza, vol més que jugui amb els júniors.
Vale. Tu, Enric.
Bé, jo aconsegueixo pràcticament amb el que diu el Cuca, per diferents motius. És a dir, un equip que guanya de 18 un quart no pot permetre el que passa en el segon quart. Estarem d'acord que el primer quart de l'Andorra és espectacular perquè tot el que tirava dins, perquè va fotre un munt de triples, vull dir, l'Evan i tal, allò va ser un festival, tot el que tiraven anava dins. El Locoi allí tot tirava i tot anava dins. I els altres tot el que tiraven anava fora. Bueno, tens clar que això no es pot mantenir tot el partit perquè si no haguessin acabat, jo què sé, 150-30, vull dir, ha estat un escàndol. Però, bueno, el que passa al segon quart ho trobo impresentable i el que passa al tercer és mig impresentable. I jo estava, bueno, amb la gent que estava, dic, aquest partit a l'Andorra no el pot guanyar, el pot perdre el Girona. I el perd el Girona, el partit. El Girona, aquest partit, si el gestiona bé cada un minut 40, guanyant de 10, o de 8 a 10 guanyava, tu aquest partit no el perds. I això, vull dir, si has fet una miqueta d'esport, és tan sols aguantar una miqueta la pilota i solament que passin els 20 segons o cada vegada vagis a tirar, tirs lliures, aquest partit no el palma. El passa que el Girona, tal com diu ell, pues, també... bona panda de replegats amb tot el carinyo, que sol era veure la cara que fotia el pobre entrenador, que també estava histèric. Jo, clar, veus els dos entrenadors i no saps qui dels dos estava pitjor, perquè era per fotre les mans al cap. I em quedo amb el que surt del diari del Plaza, no? Que cadascú foti, i a més diu una paraula grossa, el que saben
fer. El que saben fer.
Perquè hi posa un qualificatiu davant, perquè, clar... és un desgavell de partit, aleshores. I clar, si hem de quedar-nos amb la rifeta de que un dia tirant de 25 metres la fotràs dins, possiblement no en guanyaràs molts.
No en sortiràs.
I si cada partit estan fotent al voltant de 100 punts, tampoc guanyaràs. És a dir, perquè partits de NBA a Espanya no se'n donen gaires, no? I aleshores li estan fotent... molts punts cada partit en contra, aquest, dic, perquè era el Girona, perquè això t'agafa un altre equip, i aquest partit no el perds, vull dir, no el guanyes, perdó, vull dir, el Girona no el perd, i aleshores, doncs, alguna cosa s'ha de fer, és a dir, i no sé si és jugar, tal com diuen, amb els juvenils, amb els juniors, o que faci un altre plantejament, perquè si no, no...
Si no, no va.
Mala peça al tenor.
115-113, ja va ser el final del partit.
Sí, home, va
acabar.
Sembla l'NBA, això,
però com va acabar?
La pròrroga...
La primera van acabar 103-103,
la segona. El partit, el que és el partit abans de la primera
pròrroga. 92-92, no?
93.
93-93, doncs.
El que dius, que quasi són 100 punts.
Per això et dic que...
No no t'ho perdis. A l'Andorra, el primer quart que he dit que va jugar mitjanament bé, sí, va deixar el Girona amb 10 punts d'un quart. Normalment el que guanya en fa 25, així, i pues no, l'Andorra va passar, ara no recordo si em sembla que van ser 27 o 28.
Sí, 27 28 a 10.
A 10. Mira, 10 i 18, 28. 28 punts a l'Andorra, que és un parcial pel que guanya el quart, més o menys normal, però deixar un equip d'ACB a 10 punts, a 10 punts de només, dius, hòstia, han defensat molt bé.
No, i a més, un altre factor, acabant el tercer quart, l'Andorra portava 60 punts. És a dir, amb un quart en fas 28 i gairebé amb dos quarts en fas 30. Sí. Clar, anem a dir, clar, per això et dic que igual que el primer podem dir, ostres, és una passada, el segon i el tercer.
Ja. El segon quart l'Andorra va fer molt poquets.
Sí, va ser.
Molt poquets, perquè els altres no solament van marcar els 19, que vam tapar els 18 punts d'avantatge, que en van passar 19 davant.
Vale. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
A part dels que va marcar l'Andorra, que també els va marcar els altres.
Ja. Joan Marc, tu vas veure el partit o no?
No,
vas veure el partit. No, vols afegir alguna cosa al que deia? No.
A veure, que va ser un miracle i que els miracles passen un cop a la temporada. No tornarà a passar.
Yeah.
Si l'Andorra no millora, va pel pedregar, això. El Girona era un rival directe, o ha de ser un rival directe per la permanència, i està bé de guanyar-lo, però ha d'haver molta millora en el joc que està fent l'equip.
Molt bé. Vols dir alguna cosa tu també, Fèlix?
No vaig veure el partit, de la premsa, però clar, em vaig quedar amb el que va dir fa dues setmanes al Cuba, que l'Andorra té un equip per estar entre els 8 primers, i clar, però quasi per aquest. Yeah. Foten quasi 100 punts cada vegada, i dius, ostres.
No, és que no tot, porten 3 partits jugats i han fet 3 porqueries de partit. Que n'han perdut 2 de 30 i pico de punts, i que aquest l'ha guanyat de 2 punts i de casualitat.
Ostres, però de tota manera, dic que han fet una... Aviam, jo pregunto, sempre. Dic que han fet una porqueria de partit quan som capaços de fotre...
115
punts.
Sí, però no en 40 minuts, en 50 minuts de joc.
Ja, però és que són molts punts, no? Vull dir...
No, això... Sí, això...
Però mira el rival també.
Això són molts punts en 40 minuts.
Ja.
Però en 50 minuts, que són dos... Sí, és un quart més, pràcticament. Sí, perquè 5 més 5 són 10, i un quart són 10 minuts de joc. Doncs... amb 5 quarts no són tan punts. Aquest és un marcador de NBA, però a la NBA juguen 4 quarts,
si
no hi ha pròrroga. Llavors, clar, és enganyós, això.
Bueno.
No, el número de bàsquets, per haver fet 2 pròrrogues, jo diria que hasta podria arribar a ser curt, no? Ho dic perquè... Bueno, tant el Girona al primer quart, que va fer 10 punts, com l'Andorra al segon i el tercer quart, que van fer 10, 12 o 14 punts en un quart, doncs clar, que ho ha dit abans l'Enric, és a dir, van marcar quasi tants punts en el primer quart a l'Andorra que en els altres dos quarts següents. Val dir...
Molt bé, doncs a veure que aviam si millora el tema.
Jo ho veig difícil.
Ho veus difícil?
Ho veig difícil per una raó. El pivot titular, que hauria de ser el pivot titular, que és el Postoboi, va sortir el primer quart i el va fer jugar 2 minuts o així de sortida, o 3 minuts em sembla que van ser. El va seure i després el va tornar a treure un minut i ja no va tornar a jugar en tot el partit.
I estem parlant del pivot titular, no? El que sí. hauria de ser, no?
El que hauria de...
El que va pitjar de la penya.
Sí, el ja. Que hauria de ser el pivot que marqués la diferència.
Ja, però què passa? Que no funciona.
Eh?
No funciona?
No funciona.
No funciona.
Almenys en aquests tres partits, és d'or. A veure, no hi ha que ser catastrofistes. Estem a l'inici de la lliga. Falta tot.
Tres jornades.
Sí, falta tot.
Anem a escoltar a veure què diu el senyor Plaza de tots aquests errors i de totes aquestes històries.
Per què passen aquestes coses? Pues passen perquè la raça humana som així, o perquè pensem que com ja estem guanyant de 15 o de 17 punts, pues podem baixar una miqueta el to de l'exigència, perquè ens permetem algunes frivolitats que aquí, en aquesta casa, mentre jo sigui, intentaré que no torni a passar, i si s'ha de deixar a qualsevol persona fora de la dinàmica, se sortirà. Perquè la nostra única via de supervivència és fer el que hem fet. Pues l'últim quart contra el Tenerife, si us en recordeu, la setmana passada, que vam acabar, no sé, 13-14, l'últim quart, i el que hem fet a partir del tercer quart cap endavant. Per això és una loteria, i llavors no podem.
Més clar, aigua, eh?
Mm. Hem dit el mateix de diferent manera.
Sí, sí. Diu, si s'ha de quedar algú fora, doncs mira, el pivot que no...
Bueno, doncs si falta aquest pivot, que és el que ha de marcar la diferència...
Doncs que es busqui un altre, no?
Sí, però aquesta plaça... És molt difícil de trobar. De trobar un tio alt que defensi, que marqui punts. Això és molt difícil. I més de 2,15 o 2,17 que fot aquest tio, que és el més alt.
És el més alt. Bueno, doncs deixem el bàsquet, anem al futbol. Andorra 0, Granada 0. També hi veu anar.
Un altre far de patir.
Un altre far de patir. A l'Andorra 7è, ara, amb 15 punts.
No mires la classificació, que no val la pena. Mira,
bueno, no, jo simplement...
Aquests no estan a 3 partits, però estan a 8 o 9. Vol dir, falta... També juguen a més partits, vol dir, falta tota la temporada.
A veure... Empate sin brillo entre Andorra i Granada, un titular.
A veure,
el plan de partidos que impuso el Granada fue el que funcionó. O sigui, el Granada va dominar el partit?
No.
El plan que
no,
va portar el no, Granada?
No, el va dominar l'Andorra, si parlem de posició, però sense fruit. O sigui, un domini estèril. Saps aquells partits que fa el Barcelona, sí. que domina, té el 80% de posició, i a vegades acaba perdent perquè amb un contraatac n'hi foten una, i he dit el Barça perquè és el que domina més de la Lliga. L'Andorra no és que fos un domini aplastant, però va portar el partit, va dominar el partit, però, bueno, davant... Cacen mosques, no. les panteres que es tindrien de menjar el rival no són panteres. Deuen ser gats.
Deuen ser gatets. Gatets petits.
Deuen ser gatets. Bueno. No ho sé. Va dominar bastant, però no van marcar. La diferència són els gols i no els van fer. Els altres tampoc,
No, tampoc. Bueno, 0-0.
Jo crec que el preocupant de l'Andorra és que de 3 partits que hagués hagut de fer, jo crec que almenys 6 punts, n'ha fet un. Aquesta és la sensació que m'hi queda a les 10 jornades, perquè va jugar contra el Cué i li va palmar 3-0.
Sí, no, que era la Real Societat B, no?
Va perdre a casa amb el Leganés, 0-2. Que aquest jo crec que és bastant més injust, perquè el Leganés va fer el que va fer. I el partit de Granada, per nom, teòricament a Granada, li hauries de jugar amb respecte perquè és qui és, però Granada tinguem en compte que s'està arrossegant pel final de la torre classificatòria. Aleshores, la primera part va ser allò de no ens farem mal i ens hem de dedicar a jugar com, no sé, a mi em va recordar aquell Alemanya-Àustria del Mundial del 82, que es van dedicar allí a passar-se la piloteta després de l'1-0, que a tothom li anava bé. Doncs aquí el 0-0 semblava que li anava bé a tothom. I després de la segona part sí que hi va haver una miqueta més d'activitat, però és un partit que entres a la loteria. Perquè sí, tu pots marcar, però també et poden marcar. Perquè hi va haver una que va anar al cantó un duro, i sort que el Iaco doncs, és molt bon porter i va fer feina, però tens aquesta sensació de dir... Clar, quan regales 45 minuts, i això m'ho he aplicat alguna vegada a l'Espanyol, que surts a la vida, 45 minuts no hi eres, ja, però és que has pogut palmar un partit, no? Sí. Després has de fer allò, no? Els nens que... que no estudiàvem, no? Després havies de córrer molt, no? per treure el 5. Sí. I clar, aleshores, no sé, amb una segona divisió que és molt complicada i
que es donen resultats increïbles.
Bueno, de moment, som, mireu qui és el cué de la categoria, que és el Saragossa.
El Saragossa.
I va palmar...
Era líder.
Sí, sí.
I va palmar... No, aquest any no, eh?
No, aquest any no, era l'any passat.
L'any passat. Aquest any ha començat ja...
Va començar com...
Un desastre i va palmar a casa 0-5 amb la Cultural
d'Emesa. Amb la Cultural, sí.
El Saragossa també té molt mala peça al taler. I el Granada corre per allà baix. Però vol dir...
No, però ara està pujant el Granada, ara ja...
Sí, bueno, sí, però si no va al 18, deu anar al 17 o deu anar al 19.
Jo crec que aquest pujarà.
Sí, no, per això et dic que és una categoria que amb 5 jornades els que estan a dalt poden estar al mig, els del mig estan a dalt o els de baix estan a dalt. Què vol dir? Que si no fas els deures quan els has de fer, després pot ser que vagis tard a fer els deures, perquè és una divisió que amb 5 punts estàs o a play-off o estàs lluitant per no morir. I per això es deia que a mi el que més m'ha deixat de mal cos és després d'aquestes 3 jornades, 1 de 9. Tenim en compte que eren 2 partits a casa i el de fora contra el CUE. Bueno, el que era el CUE. I saps, això és el que et queda, aquell punt de...
Bueno, espera't. Joan Marc.
Bueno, a veure, s'ha de mirar també les coses positives. Primera porteria 0 de la temporada. És positiu.
Bueno.
I tot i així, sense un dels defenses titulars, perquè hem de jugar a Allender, ja que l'altre defensa titular doncs el van expulsar la setmana passada.
Sí.
Les coses negatives, insistir en Manu Nieto com a davanter centre. Ho sento molt, però és que hi ha una diferència abismal entre Manu Nieto i Lautaro de León. Amb 5 minuts que va sortir, perquè a més va fer el canvi al minut 85 perquè sortís Lautaro i encara es va quedar Manu Nieto en el camp, però en 5 minuts Lautaro va fer més que no pas Manu Nieto en tot el partit. Despenjant pilotes, provocant rematades... Bueno, és un jugador, ja ho sabem com són els jugadors uruguaios, potser no tenen encert de cara a gol, però sempre mouen les coses. Manu Nieto és que semblava que jugava pel Granada en tot el partit.
Sí, sí,
no? No em va donar...
No fa res.
No va fer res. No, yeah, no, yeah. Al contrari. Pilota que li arribava, pilota que perdia.
Vaja.
I ni pressionava, ni recuperava, ni res. Després, insistir en Minsu per la banda dreta, també jo crec que Minsu ha demostrat que és un millor per l'esquerra, o per l'esquerra anant cap a dins, i per la banda dreta deixa-li a Olavarrieta, que ho ha fet prou bé quan també l'ha tinguda.
A més, amb el Minsu li posen ja 2 defenses a cobrir-lo.
Sí,
llavors clar, això ja es nota.
Posen 2 defenses i a més juga per la banda, que amb ell li costa més, pues ho té fotut per crear. Bueno, Justin per l'altre costat ho va fer força bé, però, clar, com que no hi havia ningú per rematar el que arribava a tirar, pues, tampoc no va servir de gran cosa. Però, bueno, s'ha de... A veure si rectifica Ibai. Jo no entenc les 2 titularitats seguides de Manu Nieto quan Lautaro ho estava fent força bé, ha marcat 2 gols. Manu Nieto encara no ha fet res, no ha marcat ni un, ni 0 gols, 0 assistències. Jo no crec que s'hagi guanyat el lloc. Clar, no veig els entrenos, no? Però quan et mires les xifres i quan mires el joc que ofereix en el camp, és que la diferència és enorme. I és, a més, per un joc com el que té l'Andorra, el davanter centre és una peça clau, perquè és el jugador que ha d'aguantar la pilota, que ha de despenjar-la, que ha de crear els espais pels jugadors que venen de segona línia i pels extrems. Bueno, pues, clar, si tens un jugador en aquesta posició clau que no et funciona... tot el joc d'atac es ressenteix, i crec que en els 2 darrers partits ho hem vist, això.
Els líders són el Racing, Las Palmas, Cádiz, Deportivo, Almeria, Valladolid, Andorra i el que dèiem abans, no? Màlaga, Granada, Real Societat B, Mirandés i Saragossa, que són els que estan a baix, no? Ara també estan molt justos de punts,
El
Racing en té 19, en Les Palmes 18, el Cádiz 18, etcètera. Vull dir...
El Cádiz juga avui.
Avui juga el Cádiz.
Sí, si el Cádiz juga avui es fot líder, perquè anava líder el Cádiz.
Sí, però pensa que tota la quantitat d'equips que hi ha en aquesta divisió que han jugat a primera.
Sí, sí, no, no, la veritat és que és impressionant. La segona divisió, exacte, tots estan, ho han estat, bueno, tret de la Real Societat B.
L'Andorra, la Societat B, la Cultural.
Sí, pràcticament tots els equips són, havien estat jugant, o han jugat a primera divisió, per tant, no és una divisió fàcil.
No, és que no és fàcil, i el que tens a la cua és el que et dic. Teòricament, Granada no és un equip per estar allà. Saragossa, teòricament, no hauria d'estar allà.
Saragossa està últim amb 6 punts.
No, no, és que el Saragossa és un... Però va palmar a casa 0-5. I a l'entrenador ja l'han canviat, eh?
Sí.
Bueno. I la Saragossa és molt mala peça al taler.
Bueno, doncs, aviam, amb qui jugueu? Andorra, Màlaga, va al camp del Màlaga.
I després el Càdiz.
I després el Càdiz, que déu-n'hi-do, doncs. Vinga, anem a parlar una mica perquè si no... Ah, no, espera't, que tinc publicitat, eh? Publicitat. Anem a la publi i seguim aquí a la tertúlia de les pilotes.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Amb SEAT l'asfalt no vols que s'acabi. Sempre en voldràs una mica més, perquè amb SEAT els quilòmetres es fan d'una altra manera. Es fan amb cotxes pensats des de l'experiència d'una gran marca. Gasolina, dièsel híbrid, híbrid endollable... Tria, serà un SEAT. Utilitari, SUV, berlina, escull, serà un SEAT. El nom t'ho diu tot.
SEAT Europauto.
Presents a la Fira d'Andorra del 24 al 26 d'octubre. Visita'ns.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs continuem aquí, a la tertúlia de les pilotes, amb l'Enric Sorribes, amb el Joan Marc Miralles, amb el Josep Maria Cucalón, perdó, i amb el Fèlix Carrillo. Parlem de l'Espanyol, que almenys de moment sembla que anem d'alegria com aquell que diu alegria, no? Tot i que portàvem 4 partits sense guanyar, havíem empatat alguns d'ells, però vaja, sense guanyar, però bueno, donant una, allò que en diuen, una bona imatge i de que l'equip, punyetes, hi va i hi han ganes de fer les coses... bueno, es va guanyar a l'Oviedo, que tampoc és que... En fi, l'Oviedo és el que és. Tampoc estem parlant de del Bayern de Múnich.
Va guanyar el CUE.
No, el CUE és el Girona.
Bueno, sí, aquesta jornada.
Sí. No, la passada també.
Que semblava...
No, la passada el CUE era el... No sé si era Mallorca, però va guanyar.
Mallorca.
I el guanyar...
Mallorca, en cert.
Va passar.
Sí, sí, sí. Bueno, es va guanyar... De tota manera, jo estava mirant el partit i era d'aquells partits que no patia per res. Ja, és més, jo... No, t'ho dic en sèrio. I és més, que crec que ja havíem d'haver solucionat el tema la primera part.
Sí. Oh, és un partit...
Perquè, a més, és que l'Oviedo no fotia res.
No, però aquest és el partit que el que comentava abans aquí, ara, micròfon tancat, no? El dia de València, l'Espanyol xuta 14 vegades a porta i acabes 2-2, quan el València xuta 2 vegades. El dia de Girona has de guanyar i el senyor Gazzaniga li ve per fotre un partidàs i acabes 0-0. Mm-hmm. El dia del Betis has de, com a mínim, puntuar i tampoc puntues. I l'Oviedo, el porter, l'Escandell, em va començar a l'Arona, em va començar a preocupar perquè, clar, va començar a parar,
sí, sí,
a parar,
sí.
I deies, no, sí, encara... I quan comença la segona part i xuten aquella al pal, que és l'únic que tenen, i la foten al pal, ja a mi la poma la posen al cos, no? Sort que després del gol, doncs, amb tot el suspense del món, però va ser gol, i a partir d'aquí, home, jo crec que l'Espanyol va ser molt superior a l'Oviedo. Estem jugant molt bé, es nota que respecte a l'any passat tens fons d'armari, l'exemple és molt fàcil. L'any passat un titular indiscutible com era Urco, que aquest any és suplent, i no se'l troba a faltar. Per tant, vol dir que qualitativament has millorat a l'equip, i després hi ha 4 o 5 jugadors que estan a un nivell, per mi, al nostre nivell, estan estratosfèrics, el que no sé quant de temps podrem aguantar el nivell que té Pol Lozano, el nivell que té Expósito. Clar, vull dir, el nivell que està ara donant, ara mateix estan donant Romero, Cabrera i Riedel.
I Pere Milla, tu.
I Pere Milla. Que vull dir, clar, vull dir que tens aquests 5 o 6 jugadors que estan a un nivell altíssim i això t'està marcant aquest inici de campionat, tenint en compte que Puigdó estava lesionat, que aquest era el nostre referent.
Uh-huh.
I la tranquil·litat és que, bé, respecte als de baix, els treus ja 3 partits sencers. I això, pels pericos, és moltíssim, no? Perquè vull dir, i ara, ja parant amb els amics, el que deia, no? Si aquest dissabte tenim la sort de guanyar a l'Elx, que et juga molt bé.
Juga molt bé.
Però si guanyem a l'Elx, pràcticament ja tenim mitja feina feta amb 10 jornades, perquè si l'objectiu és acabar amb 40 punts, et fotries amb 18.
44 per
estar... Ah, sí, però Sí, però vull dir que normalment ha estat al voltant dels 40. Però dic, bueno, que si jo amb 2 jornades em foto un 18 punts, ja pràcticament em quedarien 28 per fer, per fer els mateixos punts gairebé. Per tant, doncs, la veritat, jo estic la veritat molt content, és el que dic. L'equip sap el que juga. Quan fas el canvi de l'equip A a l'equip B, no cau com l'any passat, que era un drama, que quan als 60 minuts havies de fer canvis era fotre't a arrasar perquè l'altre equip no li vingués per matar el partit. I l'únic però que se li pot posar però a l'Espanyol és el rati d'eficàcia que té, perquè estadísticament, l'altre dia ho van dir a la ràdio, l'Espanyol tenia proporcionalment hagués hagut de marcar 4 gols i a l'Oviedo hagués hagut de marcar 1, és a dir, el resultat hagués hagut de ser un 1-4, no? Sí. Perquè va 0-2. Sí. I això és aplicable al dia del Betis, és aplicable al dia de València, és aplicable al dia del Girona.
Deixa'm que aporti una cosa que jo m'he quedat sorprès avui quan la llegia. L'Espanyol porta 124 trets, dels quals 46 d'ells a porteria. Val? El Carlos Tartiere, 19 remats, 15 dins de l'àrea i 10 entre els 3 pals. 28 centres i 5 corners.
Sí, però això, aquí...
Imagina't.
No, sí, però és el tercer equip.
Sí, sí,
després del Barça i el Madrid.
Exacte.
Amb el rati d'expectativa de gol més alta.
Més alta, sí.
Tenint en compte que l'any passat érem el contrari. És a dir, l'any passat estàvem increïblement amb un grau d'eficiència que era increïble, i xutaves un cop a porta i marcaves 2, i aquest any ja estàs precisament a l'altre escenari. L'avantatge això, home, que és més fàcil millorar això que millorar-ho de l'any passat, no? L'any passat vol dir que anaves allí, sí, clar, l'any passat anàvem allí per l'abisme, allò de l'abismo de Hell, no?
Sí.
Com el Senyor de los Anillos, sí. I aquest any, aparentment, estem millor.
Ara Enric hi ha equip.
Ah, per això et dic.
Ara el Pere Milla aquest, que l'any passat quasi no comptava, aquest any està enxufat.
Sí.
No. Vaig veure, sobretot, la segona part. I la segona part va ser un monòleg de l'Espanyol per guanyar. I veig a l'Oviedo, que tinc un amic meu molt íntim, que és de l'Oviedo, i dic, uf...
L'Oviedo té molt mala
pressa. Huele carne de cañón, ja.
Porta 4 gols amb 9 jornades. A l'Oviedo, pobrets. I amb tot el carinyo, vull dir, els veu jugar i són molt tendres. Sí. És un equip que no té...
Jo ja el primer partit contra el València... Va ser contra el València, et sembla?
A més, també hi han tingut que canviar d'entrenador.
Sí, però aquí...
L'entrenador es veu que no agrada a ningú.
No, és diferent.
Aquí, quin follon.
Carrió en aquest, no...
No, però aquí el problema... Jo m'ho vaig llegir, perquè jugava contra nosaltres, allò que...
Sí. Va per l'últim partit que va jugar abans d'aquest va ser contra l'Espanyol.
Qui?
El Carrió en aquest.
Sí,
l'últim partit que va jugar contra l'Espanyol.
Sí, va ser el de playoff. O sigui, aquí el tema ve. El Carrión té pros i contres dins de l'afició de l'Oviedo perquè va deixar l'Oviedo per marxar a Las Palmas, sí, després de la promoció, i deien que ja ho tenia pactat. Amb la qual ja té una part de l'afició que la té
emprenyada.
Sí, ja. El president sempre havia volgut a Carrión. Vale? És un fons mexicà.
Sí.
L'any passat, quan canvien d'entrenador a l'Oviedo, i fa entrar el Paunovic, Panovic el fitxen i té la mala sort, pobre noi, que puja. Amb la qual el tio es queda dins. Però clar, es queda dins tenint en compte que la directiva no la té molt a favor. I aleshores sol li ha faltat que los pesos pesados tampoc. És a dir, l'amic Cazorla, l'amic Hassan i l'amic Colombato, doncs home, li han fet el llit, però ben fet, amb costures, ben guardadet, la roba planxada... No, sí, és així.
Ja està.
Què va dir el...
Bueno, que Joan Marc...
Que ell no.
Sí, clar.
Joan Marc, vull sentir, no, però... al voltant de l'Espanyol, digues que Déu-n'hi-do, no?
No, a veure...
Home, ja sé que et costa, però, cony, reconeix les coses, no?
Bueno, a veure, contra l'Oviedo...
Bueno, vale.
Va fer molt poca cosa, jo crec que tampoc... d'aquí tindré una eufòria massa elevada.
Yeah.
Veure l'Espanyol amb equips que crec que... A veure, jo vaig dir que crec que l'Espanyol és un equip de mitja taula cap amunt aquest any, per plantilla. Però vaja, amb l'Oviedo jo crec que poca cosa es pot dir. Jo crec que l'Oviedo està molt fotut. Jo crec que el nou entrenador encara no li ha canviat res en l'Oviedo, i bueno, l'Espanyol es va aprofitar de la situació. Jo crec que fins i tot n'haguessin pogut ficar uns quants més, doncs que en deies el porter que més para de primera divisió. És a dir, que
ja, clar. La feinada que té.
Tenen un bon porter, però és tot el que té, tot el que té l'Oviedo. Mm. Però bueno, s'ha de veure com evoluciona l'equip, sobretot sense Puado, que estarà 2 mesos fora,
I
a veure si Quique García, que té 35 anys, aguanta aquest ritme, perquè jo crec que Quique García sí que està per jugar un partit de titular, de 6 de tant en quant, però no crec que estigui per jugar de titular cada partit, cada setmana.
Ja ho veurem. Jo també amb això també tinc els meus dubtes de que pugui resistir cada setmana el partit complet, no?
Jo crec que sí.
I després s'ha de veure el que durarà l'estat de gràcia de Pere Milla. Perquè, clar, el Pere Milla que estem veient aquesta temporada a l'Espanyol és que no s'havia vist mai en tota la carrera de Pere Milla.
A l'ell sí, eh?
Bueno, ara tampoc va arribar a aquest nivell. Tampoc.
Bueno, però escolta, si
va
arribar...
Va fer una bona temporada a l'Elx, però no el nivell que està jugant ara mateix en l'Espanyol, que vaja, que sembla, no sé, Mbappé és hispano.
Tant de bo.
Perquè tot el que xuta va dins.
Sí, sí.
Però
el que toca de cap. Que també fot uns gols de cap que són la pera, vamos.
El que sigui, no, però vaja, aquests estats de gràcia duren una temporada, però vaja, és un jugador que ja hem vist la seva trajectòria, no sé si això durarà sempre.
Bueno, esperem que sí, tu. Esperem que, com a mínim, tingui més continuïtat. Vols dir alguna cosa, algú més?
Jo vull parlar del Barça i del Madrid.
Bueno, primer parlem del Barça. De l'Espanyol no vols dir res?
No, ja m'està bé.
Ja està bé.
El que heu dit ja m'està bé.
Ja t'està bé. No pots aportar cap novetat ni res.
Què vols, que et doni més sabó per un dia?
Home, jo puc aportar una novetat.
Un dia que es dutxeu vols encara que t'ensaboni més?
Digues.
Que s'ha presentat la samarreta del 125è aniversari.
Sí, senyor.
Rememorant els colors originals, que eren el...
Molt guapa.
Samarreta groga, pantaló negre i mitjetes grogues.
Molt guapa, molt guapa. Bueno, doncs aviam, Barça 2, Girona 1. Tots parlava del Barça, no?
Sí, jo també vull parlar del Barça.
Jo et diré una cosa que no et farà gràcia.
Digues.
El Girona no es va mereixer perdre.
Bueno,
ja començo per aquí.
No. El Girona va mereixer golejar el Barça.
Bueno,
golejar el Barça. L'agafa un altre equip.
Vaya el Madrid. Ara t'enteraràs quan parlem del Getafe.
A veure si va tenir 6 ocasions davant del porter, claríssim.
Carrillo, ja me l'has liat.
Ja me l'has liat.
Golejar el Barça. I va marcar el davanter centre aquest que teniu a l'Araujo, que és davanter centre, no? Aquest, sí, és veritat.
A veure, el que va fer el Flick aquest últim partit, ho va fer... a l'Elenio Herrera fa molts anys.
Amb 10.
No. També ho va posar, perquè això ho van dir, això jo no ho sabia, i ho van dir ahir a la transmissió del futbol, que tenen l'ordenador davant i poden mirar...
Amb Alexanco?
No. El Cruyff ho va fer amb l'Alexanco, però l'Elenio Herrera ho va fer amb una altra defensa, abans, anys abans que el Cruyff.
També ho feia el Madrid amb el Sergio Ramos.
Quan parles del Cruyff, tens de dir... te lo pedimos, señor. Com si estiguessis a missa. Això és el que és d'allò, ¿vale? Estàs parlant de l'Elenio Herrera i del Cruyff, dos mestres del futbol.
Cuidado.
Dos mestres del futbol.
Bueno, l'Elenio...
El que va fer el Flick, a la desesperada, va posar l'Alexanco, que no es deia en aquest cas Alexanco, es deia Araujo.
Araujo.
I
ja està.
I li va sortir bé.
I ja està.
I va marcar un gol guapo.
Sí, home, i tant. Com es feia l'Alexanco, que també es feia.
Que no el va marcar de cap, perquè sal i tal i qual. No, el va marcar de jugada.
Però de tota manera...
Dit això, és veritat que el Barça, quan va començar guanyant, marcant un gol, i després, per mi, van afluixar una mica, que va ser quan va empatar el Girona... I després, no? I semblava que tinguessin son a les orelles. Esperem que quan arribem el dissabte, el diumenge, al Bernabéu, vegi tota aquesta son de les orelles, en surti i us en fotem 4 o 5 més.
A veure, espera't, deixa'm. Joan Marc, vinga.
A veure,
Ràpid, eh? Va, que així parlem...
Dic que el Girona podia golejar al Barça.
És merenguitis aguda.
És com si jo digués que ahir el Getafe podia golejar al Madrid.
Sí, el Getafe no va tirar quasi a porta. I el Girona va tirar molt a porta.
No, perdó.
Aquesta és la diferència.
El Girona va tirar a porta. Està
canyero, eh?
I l'únic gol que va marcar va ser una xiripa del senyor Witzel. Xiripa.
Va ser un golàs.
Una xiripa.
Un golàs.
Sí.
Com el vulguis, que la va agafar
el Barça,
molt bé.
El Barça va fer dos pilotes al pal. Va fallar múltiples ocasions davant del porter Gazzaniga, va fer 7 parades, de les quals 4 de mèrit. És a dir, dic que el Barça podia sortir...
Golejat. A la primera part, 1-5.
El senyor Cesny, senyor Tec, va fer una parada, una. I era un fora de joc clamorós que l'àrbitre no va voler pitar.
El que té el Carrillo és madriditis aguda.
Bueno,
sí, no, és voler veure els partits com no són.
Sí.
És voler veure els partits
com
no són. Que el Barça no va jugar bé, clar, és que el Barça no va jugar bé quan tens lesionats al davant, sobretot en atac, quan tens lesionats a Rafinha, a Lewandowski, a Ferran Torres, que Lamine Yamal està per jugar 45 minuts, en va jugar 60, però ja es veia que no podia més, que Pedri venia de jugar-ho tot amb la selecció i que va jugar 60 minuts, i que al mig del camp, pues, al final, va tindre de jugar Casador, De Jong i Pedri, perquè no hi havia ningú més. I Fermín va sortir per jugar 45 minuts, i sort que va sortir, perquè va revolucionar una miqueta més el partit. No? Però clar, quan el davantecentre es diu Marcus Rashford, que és un jugador que acaba d'arribar i que no ha destacat per ser un golejador o un davantecentre a l'ús, pues costa, no? I va costar amb atac contra un Girona que estava tancat amb el Titanic al darrere, però amb el Titanic, amb una línia de 6 de tant en quant, i per davant una línia de 4.
Amb el cué de la classificació, no com contra el primer.
Que no ho és, el cué de la classificació.
Sí,
el
cué
ho vol. Estava fora de posicions de descens. Un Girona que ha millorat...
I l'Oviedo també, quan va jugar contra l'Espanyol, també. L'Oviedo també, dic, perquè era el primer que marcava fora del descens.
A mi, uns jugadors...
És a dir, no.
Que es presenten 6 vegades davant del porter, sols, i una tira el pal, l'altra la para el Xen i les altres les tiren fora per agafar...
Eren fora de joc els dos.
No, i no van pitar fora de joc, no van pitar cap fora de joc.
Si hagués estat alguna d'aquestes ocasions, segur que el Barça les hagués tirat enrere.
A veure si esteu d'acord amb una cosa que us diré. Sobretot, bàsicament, a tu, com a madridista, i a vosaltres com a culers. Sincerament, estic veient els partits del Barça, estic veient els partits del Madrid, i us diré que ni m'agrada el Barça ni m'agrada el Madrid.
Amb això t'ho comparteixo.
Estem d'acord amb
jo
això?
Jo sí, amb això t'ho comparteixo.
Ni l'un ni l'altre.
Al 100%.
Que
el
sí?
Madrid ahir no va jugar bé, va jugar un partit bordelàs, i ja està, però no va jugar.
El Madrid val més que no en parles que sortiràs escaldat.
Jo sí que voldria parlar del senyor Gil Marrano.
Ah, del Gil Marrano.
Aquest és un clàssic, Joan Marc.
A l'àrbit.
Que té unes ganes terribles d'expulsar jugadors i entrenadors del Barça, perquè té la llista més llarga d'expulsions de la història de l'arbitratge espanyol a jugadors del Barça.
I és veritat, això, eh?
Sí, és veritat, és veritat.
I va expulsar a Flick
per
una collonada.
Per unes botifarres que va fer, no?
Perquè va voler, perquè això, el senyor Simeone, això, ho fa a cada partit, però durant els 90 minuts. I el Simeone no l'ha expulsat mai. No l'ha expulsat mai. I abans d'ahir, el nou Flick ho va expulsar. A part això, el seu criteri de faltes va ser no erràtic, més que erràtic. És a dir, el que permetien els jugadors del Girona, en el Barça no. Contínuament. És que entrades contínuament al turmell, trepitjades, i en el Girona no els evitava, i en el Barça, a la mínima que s'acostava un jugador del Girona i es tirava a terra, bueno, pues, fa falta. Bueno, en fi, Gil Marrano el coneixem tots, sabem com s'estima el Barça, i va fer un arbitratge civilí just abans del Clàssic, Per sort no va expulsar cap jugador, però bueno.
No sé, saps quin àrbit tindrem pel clàssic?
El què, perdona?
L'àrbit que hi haurà durant el clàssic, quin àrbit serà?
No se sap encara. No se sap. Ara ho fan 24 hores abans.
Jo diria que serà Cuadra Fernández, segurament.
Bueno. Està bé, Cuadra Fernández? Us quadra o no us quadra?
A mi em quadra.
A mi no quadra.
No, a tu no et quadra.
Però que tu et quadri, que no sé qui és normal.
No.
Li quadra...
No tinc ni la sort ni la mala sort d'estar amb ell.
Bueno, escolta, aviam, hem compartit i estem d'acord tots que la cosa ni va bé per un ni va bé pels altres, que veurem què passa al clàssic, perquè pot ser un cunyàs impressionant, perquè tal com està el panorama, ja m'explicareu. Però el Madrid ahir també
va fer un partit normalet i va passar que el
Getafe normalet, diu.
Bueno,
no, digues el Getafe.
El Getafe és el típic que no deixa jugar mai i el camp no pots, té la raó quan ho deia el Xavi, ja ho deia, que la gespa és que no deixa jugar els equips que són, tenen més tècnica, no els deixa jugar
ja.
I el Bordalàs és equip Bordalàs, i van lluitar el que van poder, i després, quan va fer el canvi, el Nion aquell es va passar, és expulsió, sí o sí, diguen el que digui la gent, perquè el Vinicius no li va dir res, li va fotre un hòstia de campionat, i ja està. Que era empat a zero? Però potser era empat a zero, però va passar, nosaltres tenim l'Mbappé, que el Getafe no el té.
Ja, que per cert, la va tornar a liar el Vinicius, la va tornar a liar l'Endrich aquest a la banqueta... Sí. Bueno,
la va tornar a liar al Real Madrid Societat Anònima del Florentino Pérez.
Bueno, nois, ho he passat molt bé, la veritat.
No dic res més que he de baixar amb ell amb el cotxe.
Aquí, oh, què passa?
Sí, no, jo, Joan Marc, no dic res més perquè he de baixar amb el Cucalón amb el cotxe. No?
És que segons què diu, el Cucalón no el baixa després.
No, això no. Això. L'amistat a un cantó i el futbol a l'altre.
No he sentit ningú, ni comentaristes del Real Madrid, que diguessin que aquesta expulsió era justa.
Ningú,
és,
ningú.
És cuento del senyor Vinicius. El millor jugador ahir del Real Madrid va ser Munuera Montero.
Munuera Montero, a l'àrbitre. Molt bé. Gràcies, Fèlix. Joan Mar, fins demà, si Déu vol.
Fins demà.
Fins demà. Cuca, gràcies.
Fins demà.
I Enric, ja veus que aquí els que millor funcionem som els pericots.
Els petits, és que no... Som els... Amb aquestes guerres no entro.
No. Ja no val la pena. Jo tinc unes ganes d'un Barça espanyol que...
Uau!
Ja ho veuràs.
Jo sí.
Dissabte.
Gràcies. No. Fins dilluns que ve. Adéu-siau.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.